Molt bona nit, benvinguts una setmana més a l'Art de la Reflexió. Com cada setmana, l'Emili Tena, que és coach i que ens ajuda a fer realitat aquest programa, està aquí amb nosaltres. Molt bona nit, Emili.
Bona nit, Cristina. Bona nit, oients de
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i els nostres artaddictes.
També avui tenim una convidada especial, la Conxita Mora, que és del clan dels coach, jo no sé.
Del gremi.
Del gremi.
Del gremi.
Conxita, molt benvinguda a Ràdio Estel Principat.
Hola, bona nit.
I us parla Cristina Orduña, en nom de la casa. Esperem que aquesta estona d'introspecció us sigui útil, però a més ens ajudi a tots a tenir una major consciència de la circumstància en la que vivim. Perquè avui realment obrim, jo diria que una capsa molt especial, que és l'acompanyament dels polítics, que és una de les coses que, en les que s'ha arribat a especialitzar la Conxita Mora. Com saben, l'Emili també una mica toca aquest tema. És un tema molt interessant perquè ens sembla que els polítics són factòtums que ho poden, ho haurien de poder fer tot. I potser no és tan així, no? Mm. Potser ells també són persones i tenen les seves mancances i les seves febleses. A vegades perdem de vista aquest factor, oi que sí, Conxita?
Sí, totalment. A més, des d'on treballem com a coach acompanyant un polític, sempre fem la diferència entre el rol i la persona. I s'ha de buscar que hi hagi una certa coherència i no hi hagi masses dissonàncies entre el que és la persona i el que és el rol, però s'ha de diferenciar molt bé i ella ha de saber que on treballa com a política és el rol, no la persona. Uh-huh. La persona, el dia que deixi la política, ha de tindre aquesta mateixa integritat i ha de saber oblidar-se del rol per tornar a integrar-se a la vida activa, personal i professional.
Uh-huh. Cristina, t'has fixat que has dit potser també són persones?
Oh, és que moltes vegades perdem de vista aquest aspecte, no? Aquest aspecte de que el polític no és només el rol, també hi ha una persona al darrere amb els seus sentiments i les seves emocions, no?
Presentem a la Conxita perquè té un perfil
una mica especial, no?
Sí, perquè avui que parlem de coaching i política, doncs ella, en el seu passat professional va ser política, va ser cònsul i
cònsul que ve a ser com
alcalde
aquí, a Catalunya, eh?
Sí, aquí a Andorra. I ara pues, és empresària i té aquí una escola a Andorra, Valuant Talent, que es dedica al tema del coaching executiu.
Uh-huh. Exacte.
Uh-huh. I que millor que ella, que ha estat en els dos bàndols, doncs, bueno, que ens expliqui les seves impressions i les seves vivències sobre com pot el coaching que ajuda a la política.
Mm-hmm. Molt bé, anem a fer-ho. I jo us proposo que, per obrir aquesta capsa tan especial, escoltem el fragment d'una pel·lícula, per començar, per contextualitzar, no? Perquè la política és àmplia, molt probablement hi ha moltes tecles que es toquen des del rol del polític, i a vegades ho hem viscut aquests dies amb el senyor Rodrigo Rato. Es pot estar en una àrea, però després pots passar a estar a l'altra àrea, no? Pots passar de ser jutge a ser jutjat, no? I ens enfrontem ara a un fragment de pel·lícula, una mítica pel·lícula, que és Bananas, de Woody Allen, en el que hi ha un fragment en el que es jutja justament el que ha volgut ser polític. Escoltem aquest fragment i, si voleu, llavors ens posem una mica a parlar de quina és la feina del polític, quina ha de ser la realització del seu rol i com el pot acompanyar.
Kimbil Melis, presidente de San Marcos, comparece en juicio por fraude, incitar a la sedición, conspirar para derrocar al gobierno y pronunciar la palabra muslos en público.
Todo el mundo en pie. El tribunal abre la sesión. Preside el juez Seymour Watson, el pueblo contra Fielding Mellish.
Protesto, señoría.
Este juicio es una parodia de una burla de una impostura, de una burla de una parodia de dos burlas de una impostura, y por eso protesto. ¿Se da usted cuenta de que no hay un solo homosexual entre los miembros del jurado?
Sí lo hay.
¿De veras? ¿Quién es el tipo del extremo?
Que comparezca el primer testigo.
Dígame, oficial, ¿recuerda a Fielding Mellish?
Consiguió un récord. Siempre le arrestábamos por una u otra manifestación. Es un mal tipo, un comunista, un judío de Nueva York, un loco intelectual del comunismo. Y no quiero levantar falsos testimonios.
Su turno.
Oficial Dow, ¿ha tenido alguna vez relaciones con una chica muy, muy exuberante?
Sí, señor, sí.
¿Y cómo la encontró?
Muy exótica.
Gracias. Sentía curiosidad.
¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Lo juro.
¿Nombre?
J. Edgar Hoover.
¿Ocupación?
Jefe superior del FBI.
¿Quiere decir al tribunal por qué viene disfrazado así?
Tengo muchos enemigos y raramente salgo a menos que vaya disfrazado.
Òbviament és una paròdia, no? Però una paròdia que, tot i que té molts anys, es posa a l'ordre del dia en aquest moment. Perquè, clar, es jutja el president i els càrrecs són extraordinaris, no? Ens poden semblar una paròdia, però no deixa d'haver-hi un transfons de realitat. Es posen moltes coses en aquest fragment a judici, no? Fins i tot com arribem a parlar per parlar i aixecar això, i no quiero levantar falsos testimonis, però en realitat ja està donant unes opinions, no? El paper del polític, el paper del gestor públic, de la persona que es dona al servei, és molt complicat, no, Conxeta?
La meva experiència, més que complicat, jo et diria complexa, no? Que has de tindre mà moltes coses i veure com les apliques i veure com arribes a totes les àrees de la societat i, en aquest cas, de la ciutadania, que és a qui representes. I algo que jo crec que ha d'acompanyar sempre el polític és que està al servei del poble i de les persones i que el poder no faci perdre de vista això.
Mm-hmm. Però a vegades el poder deglutix.
Sí. Pensa que, bueno, l'activitat frenètica del dia a dia, tota la sèrie de decisions, de pressions, de diferents actors que intervenen en la vida del polític i en l'execució de les tasques i responsabilitats del polític, fa que moltes vegades perdi de vista quines són les prioritats, a on s'ha de posar focus, com intervenen els diferents actors socials de la vida. I crec que el coach aquí és on pot entrar i fer aquest acompanyament per un gran avantatge, perquè el coach està fora del sistema. És a dir, no és un amic, no és un assessor que li està dient què ha de fer, sinó que el converteix en que ell pugui veure i tingui un espai de reflexió on es tindrà preguntes que no s'ha fet mai per tindre respostes diferents a les que està tenint, no? Mm-hmm. I que pugui avaluar, per exemple, també quin cost té seguir fent el que fa o quin cost té no fer el que hauria de fer, en algun cas, no? Que ho avalue, i quan té que executar coses, amb qui hauria de comptar perquè això tingués l'impacte desitjat.
Tu te'n recordes fa uns programes enrere que vam parlar, vam fer una intro o vam fer una petita broma sobre la classe política i vam comentar, doncs, no és qüestió de canviar la classe política, sinó igual canviar l'entorn que tenen aquesta classe política i els assessors que tenen aquesta classe política. Llavors, aquí el coaching que genera una nova figura, un nou professional al servei del polític, que fa que, doncs, bueno, veure les coses completament diferent. I ahí estem treballant per donar a conèixer aquesta professió dins de l'àmbit polític.
Mm-hmm. De fet, el polític sembla que estigui dins d'una roda, no? S'ha parlat darrerament amb més intensitat de que el polític està al servei, el poder polític està al servei del poder econòmic a l'actualitat, no? Entra dins d'aquesta roda de l'organització, diguem-ne, social i econòmica, no? I a vegades té les mans molt lligades. Ajudar-lo a sortir d'aquesta dinàmica, com es fa? Bé, no és evident, no?
Bé, més que res, primer de tot és si ell en vol sortir I jo crec que, evidentment, té uns actors, com són doncs, actors econòmics, socials, mediàtics, tecnològics, en té doncs, fins i tot religiosos. Són entorns que tenen un impacte amb la gestió i l'execució del seu projecte polític. Doncs ell ha de veure què vol fer en cada cas. No té per què sentir-se de mans lligades, sinó que a vegades pot buscar aliats, que crec que és el millor, no? En aquest cas, el poder econòmic ha de ser aliat seu i buscar quins són els interessos que tenen cada actor. Si el polític, i aquesta és una feina de l'acompanyament de coaching, és capaç d'identificar quins són els interessos dels diferents actors i com aquests interessos poden convergir en moment donats i en segons quines àrees del projecte. Per tant, té una informació molt valuosa que amb ell ja no té per què sentir-se de mans lligades, sinó com faig que la gent s'impliqui en el meu projecte, no? O què hauria de fer perquè aquest projecte la gent volgués fer-ne part i se'l fes seu. Crec que són les reflexions que el polític al dia a dia no fa i que un assessor tampoc fa. Mira, nosaltres les fem des de la nostra mirada de coaching, que s'aplica potser una mica diferent en aquest entorn, però clar, que just com quan acompanyem els directius, justament el coaching el que fa és que ell pugui veure i tindre respostes que fins ara no està tenint.
Mira que has comentat que el primer pas has dit al millor pues, la classe política està a mercè del poder econòmic. La nostra funció aquí, imparcial, no és fer aquest vincle o desvincular això, sinó que potser el primer pas que hem de fer és que prengui consciència d'aquesta situació, que potser no ho és, ¿vale? I aquí és on treballem nosaltres. Igual aquest professional de la política no és conscient de que està sota el suport o sota les riendes del nivell econòmic. I com deia la Conxita, i perquè quedi bastant clar, nosaltres no som ningú per dir ei, que estàs aquí i has de sortir, sinó fer-li conscient i és ell, voluntàriament, si vol sortir, seguir, modificar la conducta versus aquest poder econòmic. O sigui, nosaltres aquí som absolutament imparcials, com l'aigua. Incoloros, imparciales.
Jo crec que estic totalment d'acord. El primer pas, com en tot procés de coaching, és una presa de consciència. I, de fet, quines influències està generant el seu projecte i si són les que vol generar. O sigui que nosaltres una mica el que fem és això, que hi vegi i pugui tindre el màxim d'informació per veure si és el que vol, no? Uh-huh. O sigui, què està generant aquest projecte? Per exemple, en els factors econòmics, i què vol generar, i si és realment això que vol generar.
Uh-huh. A vegades, per la boca mor el pez. Vull dir que quan no som conscients de que estem prenent una posició una mica massa radical, potser se'ns escapen les coses de context i et veus en aquesta circumstància que es veu al fielding, no? Jutjat per ser una persona que parla. En els greuges se li diu clarament, no?, que ha estat detingut per fer manifestacions públiques. Ves, és el president, ha de fer manifestacions públiques, no? I fins i tot són tot acusacions gratuïtes. És comunista, és jueu, vull dir, és tot lo dolent, les etiquetes se li van col·locant a sobre simplement per moure l'opinió pública. Jo ara us posaré un petit fragment. Ell, és evident que aquí ell fa el doble joc, perquè ell fa del seu propi defensor, Fielding, no? I ara acabava aquest fragment i ell feia la pregunta a un testimoni i li preguntava per una noia guapa, no? I senzillament ell se'n va de context perquè hi ha el terreny personal i li fa una pregunta de tipus personal, no? Li diu una xica molt guapa, què sentia, no? No? I llavors l'altre li contesta a nivell personal i diu, ah, vale, d'acord. Aquesta noia guapa ara l'escoltarem i un podria esperar potser la fredor d'una cara bonica sense res al darrere, però m'agradaria que escoltéssim aquest fragment de Bananes perquè jo crec que conté una part de realitat i de serietat molt important. Escoltem-la?
Mm-hmm. No interrumpa. Nombre?
Sharon Craig.
¿Y es usted?
Miss América.
Diga al jurado por qué cree que Fielding Mellish es un traidor.
Creo que el señor Mellish es traidor a este país porque sus opiniones son distintas de las del señor presidente y de las de sus amigos. Las diferencias de opinión deben ser toleradas, pero no cuando son demasiado diferentes. Entonces se convierten en una cosa subversiva.
Aquí tenim l'element clau, no? Quan és massa diferent és subversiu i el poder el que no vol és la subversió del poder. Clar, potser això s'escapa una mica el que fa un coach, no? Però certament cridar l'atenció sobre la subversió, és a dir, el anar contracorrent, té un límit, no? I potser el coach, si alguns polítics tinguessin en compte aquesta presa de consciència, no trencarien o trencarien més barreres, no sé.
Sí, totalment. Hi ha una part on, fixa't el que et diré, que l'acompanyem a que escolti els que no parlen, els que no opinen. Mm-hmm. Perquè a vegades són justament moviments que estan silenciosos perquè poden acabar sent molt divergents o opinions molt divergents. Doncs l'acompanyem a escoltar quines són les inquietuds, què és el que està passant, en què i a on està el ciutadà. Perquè és que no solament és el que diu, sinó en què està i a on està. Perquè d'aquí el polític té que generar projectes de futur, i si no escolta en què està i on està el ciutadà i quins són els interessos que té a futur, possiblement pugui haver-hi aquestes divergències. I després el portem a escoltar també els que no parlen. Mm-hmm. Com escoltes els que no parlen? Perquè són àrees que no tenim en compte, que no solem tindre en compte. Per tant, el coach l'enfoca aquí també, no? Mm-hmm.
Ara us he anomenat coach de Fielding Mellish. Sou el seu acompanyant, us veieu immersos en aquesta circumstància. Hi han personatges de plena actualitat que viuen en una situació així, de passar del poder a enfrontar-se a la picota, no? Què li diríeu a un personatge així que es veu en aquesta circumstància? Quin acompanyament se li pot fer quan tots els elements es posen a la contra? L'opinió pública, sobretot, a la contra, no? Si no és l'opinió pública, la manipulació de l'opinió pública a l'estatus quo, no?
Bueno, la pregunta és molt interessant, Cristina? Perquè, de fet, no acompanyem amb judicis així, però, bueno, fa una bona reflexió. Fixa't que el primer que tindríem que saber és què vol aconseguir ell, perquè nosaltres treballem per reptes, no? Mm-hmm. Quin és el seu repte, quina és la seva finalitat i quina és la identitat pública que vol mostrar, mm-hmm, d'entrada, no? I amb això que et diria jo? Pues quina part de vulnerabilitat vol mostrar, quina part hi ha de cert o no cert, quin impacte vol generar. Doncs nosaltres seria més aviat aquestes preguntes, on estan les seves fortaleses dins del que li està passant. Primer identificar què ho ha generat, evidentment, per poder-ho resoldre, però sempre nosaltres ens enfoquem més a la solució del problema en si que al problema. Per tant, el punt clau en aquí seria com convertir aquesta situació en un repte. Com pot veure quines possibilitats té davant d'aquesta situació per sortir-ne reforçat. Aquest és una mica l'enfoc que fem sempre nosaltres.
Però la pregunta que em ve al cap és, una persona que es veu en aquesta circumstància, fins a quin punt és conscient dels problemes que ha generat aquesta situació? Abans no és qüestió de que es faci conscient de per què ha arribat aquí? Pregunto.
Clar. Aquesta és la primera part, no veure què ha provocat la situació que tenim. Que ell en prengui consciència, que si no ho analitza tampoc ho podrà resoldre. Mm. Però aquesta és una part de dir què m'ha portat aquí, què està passant avui i com ho vull resoldre, no? Com em vull enfocar a futur a través de lo que està passant. Amb qui he de comptar per sortir-ne reforçat.
No? Un coach, un acompanyament de polítics, fa millors polítics o millors persones?
Jo crec que d'entrada millors persones, no? Perquè nosaltres treballem, evidentment, a darrere cada polític, com ho has dit al principi, hi ha una persona. Però crec que el que fas millors projectes polítics també, no? Millors persones que després poden defensar i aplicar i generar millors projectes polítics. I això sempre passa per estar més proper al ciutadà, per veure què és el que necessita, no?
Mm-hmm. Jo li voldria fer una pregunta a la nostra convidada, i és que què pot pensar un polític envers un procés de coaching en el sentit de que, no vull fer aquesta visió interna perquè potser això em fa canviar la meva ideologia. Què li respons, Conxita, en
aquest sentit? La ideologia, no, perquè això, de fet, és, la ideologia és una creença, no? I nosaltres, tu saps que treballem les creences,
per això,
no?
Per això.
Si, quan un polític es refugia darrere la ideologia, sobretot un polític executiu, que s'ha de dir que nosaltres, de fet, acompanyem a l'acció, per tant, està bé que hi hagi un polític executiu en aquest cas, i si no, potser en un Parlament seria potser més d'actitud i de missatge el que podríem acompanyar, però l'experiència, el que realment hi ha, el caldo de cultiu és quan acompanyem un polític a l'execució, ja sigui un ministre, ja sigui un cap de govern, ja sigui un alcalde. I aquí, pues clar, jo la pregunta em dius, canviaré la ideologia? Pues no, perquè finalment és què vol transmetre, no? Quin és el seu... És el que et deia, el seu, la seva persona, la seva imatge pública, què vol transmetre, quin llegat vol deixar. Jo crec que la nostra visió va per aquí. No tant de qüestionar-li l'ideologia, sinó la coherència entre el que està fent i el seu projecte, el que diu que vol fer.
No, però el tema va perquè en aquest procés d'autoconeixement igual pren consciència de que aquesta ideologia que ha portat incorporada tota la vida... trontolla, anava per aquí, que es pot passar, podria passar.
Això és que jo crec que és un cas de figura bastant freqüent, de que de lo que tu volies fer o de lo que tu declaraves a fer, després lo que et permet de fer la realitat quan arribes a assumir el càrrec, pues a vegades hi ha una diferència, això ho podem veure, no? Quan seguim la política, només, que és la que segueixo més jo a Andorra, del que diu, que després hi ha l'oposició que realment els està mostrant, no? Deies que faries això i al final has acabat fent això. I quan has passat per allà, ja més enllà del color polític, doncs clar, a vegades les circumstàncies no et permeten fer el que diguis que volies fer, sinó que t'has d'adaptar a una realitat, que és la que acaba manant, no? Això és una cosa. Però també l'acompanyem a veure quan preparat està a escoltar el que no li agrada escoltar. I això tindrà que veure també amb que haurà d'escoltar fora, però s'haurà d'escoltar amb ell. I quan hi ha dissonàncies, també hi ha un rol molt important del coach, és quan hi ha dissonàncies entre el projecte, l'aplicació del polític, el que ha de fer amb el partit polític, que això també passa.
Clar, sí, vegades, clar, això és molt interessant, em sembla molt interessant això, perquè a vegades entre el que un està vivint i el que mana l'estructura de partit hi ha una distància molt important, a vegades abismal, eh? I superar això no ha de ser fàcil.
No, aquí l'acompanyem a veure quines converses no hi han hagut en aquest sentit o quines converses hi haurien d'haver, perquè nosaltres treballem també molt justament aquesta postura, les converses, no? L'Emili també ho pot comentar segurament. Quines converses haurien de tindre o després també quin impacte, no? Quines amenaces veu i fins a on està disposat a jugar-les, no? I després, quan les té identificades, què tindríem que posar en marxa o quines accions potser permetrien de pal·liar aquestes amenaces? Perquè igual no té el recolzament suficient per enfrontar-se amb un partit.
També comentar una cosa bastant important de la que treballem és, i és aquest gap que es produeix entre el que diu el polític i el que acaba fent, que és el que després genera desconfiança per part de la ciutadania.
Ja estem als 24 minuts de programa. De fet, comença a sonar la sintonia. Però sí que m'agradaria una petita gota de resum. Jo potser diria que no és tant l'acompanyament de la persona, sinó de l'acció de la persona, no? Que de la coherència d'aquesta persona a l'hora d'exercir el seu rol, no? Conxita, no?
Sí, Antoni? I sobretot pues, que posi foco a quin valor està afegint, no? Quina és la seva proposta de valor? Què fa que l'hagin d'escollir amb ell i no amb un altre, no? Quina és la proposta de valor? I quins beneficis aporta a cada sector de la població? Això és important, sobretot quan hi ha aquests gaps. Quan té que explicar que el que volia fer no farà, no estem massa habituats a posar foc al quins són els beneficis que aportaré el que vaig a fer. No tant a justificar-me, sinó què ofereixo a canvi, no? I quins beneficis aportarà a tothom. Si només aporta en un sector, nosaltres aquí posem ull. Això només aporta beneficis en un sector. És suficient per un projecte polític? Per exemple, seria la pregunta.
Doncs em sembla
no?
fantàstic, perquè aquesta pregunta ens dona peu a obrir un altre programa, Emili, si et sembla.
Sí, perquè jo, a mi també se m'han quedat coses pendents i a la Conxita segurament també.
I amb aquesta previsió us convido a estar aquí la setmana vinent i tornar a seguir amb el tema.
Vale, molt bé, encantada. Gràcies.
Emili Tena, Conxita Mora.
Gràcies, Cristina.
Una abraçada. Fins la setmana vinent. Els ha parlat Cristina Ordóñez.